La sostenibilitat del nostre planeta porta molts anys sent un dels principals focus de debat a nivell internacional. La igualtat per les persones, la protecció del planeta i assegurar també la prosperitat són la base d'aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible pel qual es van comprometre 193 països de les Nacions Unides. Per parlar-ne d'aquests objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides que defensen els drets humans i que ahir la síndica municipal de Greuges de Sabadell va presentar la 12a jornada de formació de síndics i síndiques locals de Catalunya, avui tenim el Sergi Ricard, que és politòleg i col·laborador també de la Federació de Municipis de Catalunya i treballador de la UAB en l'àmbit de la gestió. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Eva Bellan, la síndica municipal de Greuges de Sabadell. Bon dia, síndica.
Bon dia, Raquel.
Primer de tot, aquests objectius, aquestes metes proposades a l'Agenda 2030 semblen molt apropiades, però alhora un xic utòpic, no?, i lluny de la realitat. És possible aconseguir aquests 17 objectius en els 10 anys o 11 anys que ens queden?
Cal dir que aquesta l'Agenda 2030 és una agenda que es va aprovar el 2015 amb l'objectiu que, com molt bé dius, que el 2030 s'hagin aconseguit o haguem arribat a aquests objectius, però prèviament, no sé si recordes que es va fer la declaració del mil·lenni l'any 2000, on també hi havia uns objectius, en aquest cas els objectius de desenvolupament del mil·lenni, que eren 8, que eren molt més ambiciosos, que aplicaven només en una part del planeta, i aquests objectius, malgrat, també tenien una vigència de 15 anys, malgrat no es van aconseguir al 100%, sí que han produït canvis en el món, no? Com per exemple que 700 milions de persones han sortit de la pobresa, o 5,9 milions d'infants han estat vacunats de la malària, o 2/3 més d'infants en el món estan escolaritzats dels que hi havia prèviament el 99. És a dir, són objectius que sí que és veritat que poden semblar molt utòpics, però que al final aconsegueixen crear com una tendència per aconseguir alguna cosa, no? Llavors jo crec que aquesta és la validesa o la força dels ODS.
Ahir, precisament, vas presentar alguns d'aquests objectius, no?, d'aquests plantejaments en aquestes jornades que avui continuen a Santa Coloma. Quina és la filosofia i una mica quina és la dinàmica, no?, en aquestes jornades?
Bé, aquestes jornades les organitza el Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya. Són jornades de formació interna per al col·lectiu, diguem-ne, i el que vaig fer bàsicament va ser presentar l'Agenda 2030 i aquests objectius de desenvolupament sostenible a nivell més teòric perquè totes les sindicatures locals ho coneguessin, però el que també vaig fer va ser un exercici d'aterratge a nivell local, no? Com des de les ciutats i també des de la defensa dels drets humans a la ciutat, que és la tasca encomanada a les sindicatures locals, podem contribuir en aquests objectius de desenvolupament sostenible. Vaig tirar a la piscina, vaig fer un exercici teòric d'aterratge de tot plegat, però crec que, bueno, que vam arribar amb algunes conclusions que poden ser de molta utilitat, perquè els ODS al final el que poden aconseguir és això, garantir aquests drets humans a la ciutat, no?
Doncs ara després anirem analitzant aquests objectius, però també volia que ens expliquéssiu si doncs, aquests objectius són molt diferents a nivell global, internacional o a nivell local, si potser doncs, hem de començar a picar en pedra en els municipis i que després s'expandeixi, no?, doncs, a totes aquestes iniciatives.
Sí, precisament pensem que aquests, els ODS de fet són una oportunitat per a les ciutats. Més que un repte, són una oportunitat per aconseguir unes ciutats més habitables, menys contaminades, més cohesionades socialment, econòmicament més pròsperes, amb més qualitat de vida. Per tant, pensem que més que un repte ho hem de veure com una oportunitat per als municipis, que de fet són una peça clau per territorialitzar els objectius de desenvolupament sostenible, tal com deia l'Eva. Són els principals culpables de les emissions i dels residus que es generen, i per tant han de ser una peça clau en l'assoliment d'aquesta agenda.
Quines oportunitats, deies, més que reptes són oportunitats. Quines oportunitats ens poden plantejar, no?, a nivell de creixement, de desenvolupament dels municipis?
Doncs bé, parlem d'oportunitats d'entrada, això, de millorar la qualitat de vida de tots els que vivim a les ciutats, d'incrementar l'esperança de vida. Hi ha molts morts prematurs provocats per la contaminació. Parlem de crear llocs de treball en un sector que és emergent, parlem de crear noves empreses, parlem de que estiguem més cohesionats socialment, de que hi hagi menys desigualtats. En definitiva, és millorar tots plegats la nostra qualitat de vida en els entorns urbans.
I els entorns urbans, de fet, ara mateix tenim 3.500 milions de persones visquent en ciutats, però la projecció demogràfica és que el 2030 siguem 5.000 milions de persones visquent en ciutats, no? 95% en el món desenvolupat. És a dir que...
I és sostenible?
Clar, aquest és el tema.
Clar.
Aquest és el tema, els objectius. De fet, un dels objectius, l'ODS 11, parla de ciutats i comunitats sostenibles, és a dir, fixa metes concretes per fer viables aquestes ciutats, no? Perquè anem a viure en una ciutat? Perquè en teoria hi tenim més oportunitats, però què està passant? Que arreu del món el que estan sorgint són molts barris marginals, especialment a Àsia, etc., no? I molt a Llatinoamèrica, on les condicions de vida són pèssimes, on no hi ha clavegram, no hi ha aigua, no hi ha accés a això, no? Llavors, hi ha una ODS molt concreta, l'11, com et comentava, que és anem a garantir serveis bàsics per tothom, anem a garantir vivenda, anem a garantir una urbanització inclusiva que permeti que tothom pugui circular per les ciutats, no? És a dir, les ciutats, com molt bé deia el Sergi, són el punt on hem comentat moltes vegades on es defensen o es vulneren els drets, i és on hem de posar el focus amb els ODS també.
Potser seria interessant, abans de desgranar totes aquestes iniciatives i exemples que s'estan produint a nivell local, explicar alguns d'aquests ODS, no? Aquests 17 punts, una mica perquè els oients recordin, i també perquè suposo que és interessant, no?, parlar-ne i donar visibilitat a aquests objectius. Quins són? Vinga.
Si de cas els puc esmentar tots, però em centraré potser més els que són, tenen més afectació a nivell local. Potser parlaríem de l'ODS número 1, que és, estableix la fi de la pobresa, de l'ODS número 2, que estableix la fam zero, o que s'elimini del tot la fam. Parlem de l'ODS número 3, que estableix la millora de la salut i del benestar. Parlem de l'ODS número 4, que aposta per una educació de qualitat. Parlem de l'ODS número 5, que busca la igualtat de gènere. Parlem de l'ODS número 6, que estableix l'aigua neta i el sanejament. Parlem d'un ODS que estableix el número 7, l'energia assequible i no contaminant, el 8, el treball decent i el creixement econòmic, el 9, la indústria, la innovació i la infraestructura, el 10, la reducció de les desigualtats, el 11, comunitats sostenibles, el 12, producció i consum responsables, el 13, acció pel clima, llavors hi ha el 14, que és vida submarina, en aquest cas a nivell de Sabadell potser no ens afecta tant, el 15, vida d'ecosistemes terrestres, el 16, pau, justícia i institucions sòlides, i el 17, aliances per assolir els objectius.
Jo crec que tots els nostres oients, no?, i tots nosaltres estaríem d'acord en començar ja a treballar, no?, per assolir doncs aquests objectius. Com podem fer-ho? Com s'està doncs intentant implementar, no? Quins són els canvis que proposeu, Sergi, també, i també els exemples, no?, que diferents municipis ja doncs estan fent mans i mànigues per no només parlar i fer teoria, sinó pràctica.
Bé, d'entrada, amb això també coincidim amb l'Eva, creiem que és necessària una estratègia a nivell de municipi que permeti, d'una banda, generar el màxim consens entre els grups polítics del ple, i de l'altra, mobilitzar tots els actors locals per aconseguir aquests ODS. No oblidem que ens cal la mobilització de tothom, la complicitat de tothom, de totes les associacions, de tot el sector empresarial, de tots els esplais, de tots els clubs esportius. Necessitem l'esforç de tothom, alinear l'esforç de tothom per aconseguir fer realitat aquests ODS.
Sí, no, jo el que volia dir en aquest sentit és que l'avantatge dels ODS és que realment són molt globals, impliquen a tothom, impliquen tots els països del món, cosa que els objectius de desenvolupament del mil·lenni no feien, perquè només aplicaven els països que estaven en vies de desenvolupament, i permeten això, fer un treball de cohesió social a nivell local molt interessant. Tenim 15 anys, 10 anys ara ja, per intentar produir algun canvi en el món, no?, per evitar canvi climàtic o per minimitzar els efectes, etc. Tenim un full de ruta comú que tots els països, tots els actors podem utilitzar, no?, per aconseguir aquests objectius. No sabem si funcionaran o no, però com a mínim tenim aquesta fulla de ruta comú, no? Llavors val la pena esforçar-s'hi. I a nivell local jo també ho veig com una oportunitat. És a dir, anem a crear aquesta cohesió social, no? Anem a implicar tots els grups del ple, anem a implicar les empreses, tots els actors de la ciutat, perquè d'aquesta manera, si tots sumem, ens pot servir també per fer pedagogia en coses en temes mediambientals, no? N'hem parlat moltes vegades, no? Anem a reciclar millor, anem a minimitzar residus, anem a apostar per un consum de proximitat, no?, més sostenible, anem a apostar per un consum ecològic, no? Vull dir, tota una sèrie de coses que jo crec que els ODS ens donen l'oportunitat de poder fer aquest treball, no?, més de ciutat.
En aquest full de ruta, no?, que ara doncs comentàveu que ens hem de fixar, no sé si hi ha alguns objectius que siguin de major rellevància que altres, no sé si us heu fixat algunes prioritats.
A veure, aquests tots 17 objectius són molt importants, de fet, I també el que està molt bé d'aquest plantejament que ha fet la ONU és que realment no són només, no és només, va, ODS 1, fi de la pobresa, ens fixem l'objectiu d'acabar amb la pobresa, sinó que diu, anem a aterrar-ho. Què vol dir acabar amb la pobresa? Vol dir que d'aquí al 2030 el 100% de les persones que ara mateix no sé què ja no estiguin en aquesta situació, no? Fixa't una sèrie de metes i aquestes metes al final són quantificables també. Uh-huh. A nivell de ciutat això també ho podem fer, és a dir, nosaltres, que és la proposta que vaig fer jo també a nivell de la jornada dels síndics i que en el seu moment també li he plantejat a l'alcaldessa, no? Anem a fer un pla d'acció municipal on ens fixem unes metes molt concretes per aconseguir aquests objectius i que els puguem quantificar, no? Tenim pobresa a la ciutat, doncs anem a fixar com podem reduir aquesta pobresa, no? Amb accions molt concretes.
I quin tipus d'accions? Perquè ens queden només aquests 10 anys, no? I encara doncs, veiem que les desigualtats, precisament a la nostra ciutat o a moltes altres, encara són doncs, massa visibles, no? Mm-hmm. Quines accions?
Bé, d'entrada dic que ja hi ha moltes ciutats que han posat fil a l'agulla. Bé, totes les ciutats, en major o menor mesura, acaben implementant accions que reverteixen en aquests temes. Però hi ha ciutats que ja han posat fil a l'agulla creant un paraigües, una estratègia de municipi que els permet avançar en aquest terreny. Llavors, parlem de coses que no sempre han de ser molt cares i que no sempre han de ser tècnicament molt complexes, uh-huh. que es poden fer a petita escala, que es poden iniciar amb una cosa poc ambiciosa i que vagi creixent, o parlem de ciutats que han adoptat estratègies més maximalistes. Parlem des de coses tan senzilles, per exemple, com introduir criteris de sostenibilitat al establir barems de convocatòries de contractació pública, per exemple. Parlem de reduir l'ús de plàstics en menjadors escolars, per exemple, i tovallons de paper. Parlem de fer plans d'eficiència energètica en instal·lacions públiques. Parlem d'habilitar, per exemple, pàrquings de bicicletes en edificis públics perquè els treballadors puguin arribar amb bicicleta a treballar. Parlem de coses tan petites a vegades com aquestes, que poden ser un detonant de canvis a major escala. O parlem d'altres coses més ambicioses, com per exemple instal·lar un servei de bicing, com per exemple introduir aliments de proximitat a tots els menjadors escolars. Bé, això es pot modular amb objectius més concrets o fites més ambicioses, però en tot cas l'important, com deia l'Eva, és començar.
Mm-hmm. I de fet es pot començar, si ja tenim una agenda 21 local, anem a traslladar coses de l'agenda 21 que era uh-huh. bàsicament mediambiental, però anem a traslladar aquesta agenda 21, anem a transformar l'agenda 2030, saps? O anem a agafar totes les actuacions que ja estem fent al municipi i anem a posar-les a sota de cada un dels ODS i veure fins a quin punt uh-huh. podem evolucionar aquí o allà, no? És a dir, no ha de ser tan complicat, estic d'acord amb el Sergi. Jo l'exercici que he fet en la feina que fem a l'oficina, per una banda és agafar... Clar, a mi em passa que jo ara mateix no puc quantificar perquè no sé els problemes que m'entraran per la porta, per tant no puc dir acabarem la pobresa perquè m'entraran 50 persones que parlaran d'això, llavors actuaré i intentaré... Tal. Bueno, això és un tema una mica massa tècnic potser per ara, per aquest programa, no? Però sí que el que he fet és com a mínim a nivell teòric associar expedients que tinc amb cadascun dels ODS i les actuacions d'ofici també ho he fet, no? Abans uh-huh. em deies què podem fer, per exemple, per acabar amb la pobresa, no? Doncs en el meu cas he fet una actuació d'ofici sobre la renda garantida de ciutadania, com podem des dels municipis, que és on tenim els problemes per la mala aplicació de renda garantida, demanar a la Generalitat que s'apliqui millor, què podem fer des dels municipis, potser crear una oficina tècnica, etcètera, no? Per acompanyar aquestes persones, o també he fet una altra actuació d'ofici, aquesta l'estic preparant, per al tot el tema del sensellarisme, que també n'hem parlat en algun programa, del Housing First, o bé de tenir un recurs residencial de baixa demanda a la ciutat, que ara mateix no tenim, també vinculat a l'ODS-1, de reduir la pobresa. O, per exemple, el tema de FAM Zero, no?, que és el segon ODS. Anem a millorar la gestió del rebost solidari, anem a crear més beques menjador. És a dir, que hi ha moltes coses que ja es poden vincular en aquests objectius, no? I aquest treball he fet aquest exercici teòric amb la feina que estem uh-huh. fent a l'oficina, una mica per veure com pot encaixar tot, i realment encaixa molt bé i pot ser molt pràctic i pot ser molt, molt, molt enfocat per aconseguir això que et deia abans, de garantir els drets de la ciutat.
I llavors amb aquesta llista, no, quan et venen aquestes actuacions d'ofici i vas apuntant, no, quina relació, quina vinculació tenen amb aquests ODS, quin és el que creus que afecta més al ciutadà de Sabadell?
Clar, jo crec que n'hi ha molts, de fet. O sigui, si jo agafo a les persones que em venen de forma proactiva a l'oficina i em expliquen coses, jo crec que el tema de ciutats sostenibles és un dels temes, o sigui, temes d'espai públic, de neteja viària, etc. Vull dir, és un, mobilitat, etc. Afecta aquest ODS. Però també em trobo molt que hi ha silenci administratiu, que no es caduquen llicències, que no es dona resposta, no? I aquest seria més a l'ODS 16, que és el d'institucions sòlides, no? És un altre ODS que cal treballar. Però jo també l'exercici que he fet és dir, jo quan vaig presentar el meu projecte de candidatura em volia focalitzar en uns temes molt concrets, no? Un dels quals era col·lectius vulnerables, que aquests aniríem ja a l'ODS 1 de pobresa o de fam, etc., escolarització, etc. Un altre que era mediambiental, no? Que llavors ja en tenim 3 o 4 ODS que també són mediambientals, etc. No? És a dir, que també hi ha aquest treball de dir anem a, bueno, a canviar, no? el paraigües a partir del qual treballem.
Doncs anem a donar algunes d'aquestes solucions, no? Per fer aquestes ciutats més sostenibles, per aquest tema de la mobilitat. Quines propostes?
Són propostes que haurien de fer els polítics, eh? Jo en el
però vosaltres també com a síndics,
cas,
no?
Sí, jo com a síndica, sí, vaig, estic treballant, o més ben dit, l'any passat vaig presentar una actuació d'ofici sobre els vehicles de mobilitat personal, demanant la regulació, que ara mateix no existeix, perquè poden ser una manera de descontaminar espais urbans molt contaminats com els que tenim aquí. També estic treballant una actuació sobre el pla de mobilitat del centre. Hi va una proposta de l'antic equip de govern, no?, on es parlava de peatonalitzar carrers, etc., no? I estic veient, he demanat si aquest pla continuarà o no i com s'acabarà aplicant. I llavors també tot el tema de l'incompliment de la llei d'accessibilitat de l'espai públic. És una llei de fa molts anys, aprovada a nivell de l'Estat espanyol, que aplica, òbviament, als municipis i que s'incompleix sistemàticament. Tots els carrerons que tenim estrets al centre amb voreres que fan 75 centímetres incompleixen la normativa. La normativa diu que els carrers de menys de 100 metres amb aquest tipus de voreres han de ser de plataforma única, és a dir, hi ha d'haver una pujadeta i ha de ser tot el mateix espai per garantir l'accessibilitat de les persones. I això mateix tampoc es compleix. Doncs això també és una feina que estic fent amb temes de mobilitat i d'accessibilitat de l'espai públic, no? I d'altres, que no són, no estan escrits, diguem-ne, però que també tot el tema que hem parlat alguna vegada de cotxes aparcats sobre de la vorera, les llicències d'obres que es fan en espai públic que no compleixen normativa perquè no permeten que hi hagin voreres de pas, no es creen passos de vianants alternatius, tota aquesta problemàtica està molt extensa i s'ha d'abordar políticament ja.
Explicant, Sergi, en d'altres municipis també propostes que s'estan fent en aquesta línia, no?
Bueno, això que dèiem, des de coses molt petites fins a coses molt grans, abordant temes d'habitatge social, per exemple, abordant temes de sostenibilitat energètica, reduint en un percentatge molt elevat el consum d'energies no sostenibles.
Per exemple, ara que comentaves, no?, amb l'habitatge, és un problema que afecta a tots els municipis. Què es pot fer? Com es pot implementar aquest habitatge social?
És un tema complicat, aquest, És un tema molt complicat. Bueno, com sempre, no hi ha una sola solució per abordar-lo. No hi ha una solució màgica, El que sovint funciona és l'abordatge des de diferents... Un abordatge més multidimensional, que se'n diu un abordatge des de diferents àmbits. Llavors, d'entrada, potser important, una de les actuacions que es pot fer és habilitar habitatges públics socials, de lloguer, és el més aconsellable, però hi ha també moltes altres mesures complementàries que contribueixen a que la gent tingui accés, que poden contribuir que la gent a facilitar l'accés dels ciutadans a l'habitatge. Doncs des d'això, la reducció de les desigualtats, per exemple, si invertim en educació, doncs segurament en un futur hi haurà menys persones amb dificultats d'accedir a l'habitatge perquè tindran una millor inserció al mercat laboral. Si invertim en temes d'igualtat de gènere, doncs potser requerirem menys vivendes d'acollida a dones que pateixen violència de gènere. Llavors, és un problema que s'ha d'abordar des de diferents àmbits. Hi ha ciutats que també estan intentant regular el lloguer, és una altra possible mesura. Hi ha ciutats, com per exemple Barcelona, que introdueixen impostos a les vivendes buides, impostos més elevats a vivendes buides. Llavors això, es tracta d'actuar des de l'oferta, des de la demanda i des de les mesures per pal·liar les desigualtats.
El tema d'habitatge també, ara mateix, no sé si sabeu que hi ha dues resolucions del Consell d'Europa, del Consell Europeu de Drets Econòmics i Socials, que parlen de la vivenda com un dret, i de fet el Suprem també ha fet una resolució on per un cas en concret, on la tesi és que la vivenda és un dret, no? I per mi això és un canvi de paradigma, perquè sí que ho recull la Constitució, però és un dret de segona. Llavors, si comencem, i de fet des del Fòrum de Síndics i Síndiques farem el mes vinent una jornada per analitzar aquestes sentències, perquè creiem que aquesta jurisprudència entorn d'aquest dret ens pot servir també per exigir la garantia d'aquest dret a les ciutats, no? I fer altre tipus d'actuacions. Vull dir que és un tema que hem d'explorar, que crec que pot obrir moltes portes també.
També penso que és el que passarà. Si doncs, algun dels països, dels municipis, no?, que està compromès doncs, amb tota aquesta agenda, no adopta aquestes mesures que caldria doncs, adoptar abans de, doncs, això, de 10 anys. No? No sé si és possible que es facin sancions o tot això doncs, és unes recomanacions i cada país o cada municipi fins i tot farà el que podrà o el que voldrà.
Clar, pensem primer que no, o sigui, que els ODS i l'Agenda 2030 no afecta només els estats, eh? Com hem dit abans, és multiactor, és a dir, afecta a tothom, afecta les grans empreses, afecta a tu com a particular, afecta a tothom, tothom que vulgui s'hi pot sumar i pot contribuir a aquests ODS. No està previst sancions perquè no, és el que diem, eh? Vull dir, no és una directiva que s'hagi de complir, s'hagi de seguir a partir de la qual et poden sancionar, però, i per tant cadascú s'hi sumarà en la mesura del que consideri, no? Però a nivell d'estats, per exemple, on hi ha tots aquests indicadors de seguiment, al final, com molts comitès de la ONU, no? La FEDAW, etc., si tu no estàs complint amb el que et demanen que facis, són estirades d'orelles públiques que a cap país li agrada que li diguin que ho està fent malament, no? Llavors, bueno, jo penso que tothom farà de més i de menys en la mesura del que pugui i amb les dades que tingui per intentar complir amb el que es demana des de la ONU.
Ja portem un temps, no?, que la ONU ens està demanant això. No sé si ja s'està doncs, calculant quins països doncs, estan més compromesos.
Bé, d'entrada, a nivell internacional sí que destacar unes xifres que van sortir ahir, em sembla, abans d'ahir, i que van van en la línia contrària. Ens estan dient que estem incrementant el percentatge d'emissions i, per tant, de moment, les notícies no són gaire positives, tot i que sí que hi ha ciutats i països que han adoptat mesures, eh? Però, de moment, a nivell global, les dades ens donen una visió contrària al que es vol assolir amb els ODS.
Sí, sí, de fet, a nivell de països no t'ho puc dir, però sí que a nivell d'ODS, la ONU cada any fa un informe explicant en quin punt estan i si s'estan acomplint o no aquests objectius, i dels 17 ODS, de fet, només n'hi ha 3 que vagin a bon ritme per ser complerts el 2030.
I quins són?
Que és el de salut i benestar, i es basen en el fet de que s'estan disminuint les taxes de mortalitat materno-infantil i que s'està incrementant en general l'esperança de vida al món. També energia assequible i no contaminant, perquè és veritat que l'energia sostenible és molt més accessible, que s'està millorant l'eficiència de les bateries elèctriques, això també ho veiem aquí, que s'està accelerant l'accés a l'energia elèctrica als països pobres. I llavors també l'ODS-8, que us semblarà una mica paradigmàtic, però pel que es veu està millorant, que és el de treball decent i creixement econòmic, no? Perquè en global les dades que hi ha és que augmenta el PIB real per càpita, la productivitat laboral, i que el nivell d'atur està en taxes similars a les d'abans de la crisi, no? Per tant, aquests 3 ODS en teoria sí que estan anant per bon camí, i si tot segueix igual, que ja veurem, d'aquí al 2030 podien ser complerts, però també és veritat que n'hi ha 14 més que no s'estan acomplint, no? I alguns directament l'ONU ja ha dit que no té expectatives de que es compleixin, com el de erradicar la pobresa pel 2030. l'ONU ja ha dit que segur que no s'acomplirà, no? O el tema de l'ODS 2, que parlàvem de fam zero, que continua incrementant-se les persones en el món que passen gana des del 2014. I com aquests, podria dir la resta, eh? Vull dir, en tots aquests, les dades que tenim ara mateix no són gens optimistes i no pronostiquen que d'aquí al 2030 ho podem solucionar. Per tant, és important aquesta aliança global, és important que tothom s'impliqui, és important que tothom posi el seu granet de sorra per intentar canviar aquestes tendències.
I per canviar aquestes tendències, creieu que els ciutadans estan prou conscienciats, que tenen presents a aquests objectius, o creieu que no i que cal donar-los més visibilitat perquè doncs, a tothom sumi i pugui doncs, ajudar a complir-los?
Jo crec que els ODS comencen a sonar. No a nivell de ciutadania en general, però sí que a nivell d'empreses, etc. Hi ha molta gent que s'hi suma a partits polítics, etc. Fa poc un partit polític estatal, no sé si ho fixava, canviar el seu logo i es va posar el cercle d'ODS, no? Perquè si una cosa han fet bé la ONU aquesta vegada també és crear tot una estètica i tot un màrqueting entorn dels ODS que acompanyarà segur a implementar-los, no? Realment la imatge és molt bonica, no? I fan ganes de fet jo ara he canviat el logo de com a síndica i en el meu logo hi ha molts colors referits a ODS, no? També per intentar sumar-nos a tot això. És a dir, que crec que encara no som molt coneguts, però que sí que poden anar quallant. Parlem que fa 4 anys que es va signar aquesta declaració, aquesta Agenda 2030. Per tant, bueno, jo crec que mica en mica sí, la gent s'hi ha implicant i la nostra feina també és fer pedagogia i anar-ho explicant, no?
Sí, justament. En aquesta línia penso que també és molt important això, el paper de les ciutats, per crear un clima d'opinió, per sensibilitzar ciutadania, empreses, associacions, societat civil, per posar sobre la taula els efectes contraproduents que pot comportar el no compliment dels ODS i les avantatges que pot comportar el compliment dels ODS, per posar en valor tot el que es va aconseguint, en quins àmbits es va avançant, es va progressant positivament. Llavors penso que els governs locals tenen un paper important per fer-ho realitat i perquè la gent ho conegui, les empreses ho coneguin i ho apliquin.
Sergi, tu coordines el focus d'innovació social també de la Federació de Municipis de Catalunya a nivell doncs, de municipis. Esteu preparant també doncs, potser doncs, algun decàleg, algun tipus d'actuació per assumir també tots aquests reptes?
Bueno, de fet, el focus d'innovació local és un dels esforços de la Federació de Municipis per divulgar bones pràctiques, per divulgar experiències concretes que puguin aplicar tots els municipis, des dels d'àmbit més rural, els d'àmbit més urbà, des dels més petits als més grans, que puguin aplicar a nivell pràctic en el municipi en polítiques concretes. Aquest és un esforç que està fent la Federació de Municipis de Catalunya per fer-ho realitat a nivell de carrer, a nivell de barri, a nivell de llar. Això és una de les tasques que està fent la federació. Està previst que això s'ampliï i segurament s'oferiran més serveis i més assessorament perquè els ajuntaments ho puguin portar a terme.
De moment, posa'ns algun exemple, no? que realment d'alguna d'aquestes actuacions que ja s'estigui doncs, implementant i que pugui servir d'exemple, no? Per altres municipis, potser també per al nostre.
Doncs mira, aquí sí que m'agradaria destacar una cosa que es fa aquí a la ciutat penso que des de fa alguns anys i que l'havíem reportat ja amb el focus d'innovació local fa uns quants anys més d'altres ciutats d'arreu d'Europa, que és, per exemple, el permetre que els busos, que els autobusos facin aturades en horari nocturn fora de les parades, i que potser afavoreix que hi hagi persones que se sentin més segures baixant més a prop de casa. Això és, com deia abans, una mesura que no té cap cost i que realment contribueix a aconseguir algun dels objectius, com per exemple el de la igualtat de gènere en aquest cas. Això és una mesura que s'està aplicant aquí a Sabadell, si no m'equivoco.
Sí.
Doncs avui continua aquesta jornada. De fet, vosaltres ara marxareu cap a Santa Coloma. En què consistiran també les activitats que hi ha avui programades? De què parlaran els nostres síndics i síndiques locals?
Doncs mira, ara just s'està fent una ponència sobre empadronament que m'interessava molt ser-hi. Ara aniré cap allà a veure si encara rasco alguna cosa. Perquè realment és un tema, el tema d'empadronament és la base per garantir els drets quan estàs en una ciutat i en alguns municipis realment hi ha problemes per l'empadronament.
Quins problemes? Què és el que està passant?
Doncs dificultats per empadronar-se, bàsicament posar pegues per exercir correctament aquest empadronament. Tant és així...
Que és una necessitat bàsica per després poder accedir a altres drets que tenim com a ciutadans.
Correcte, totalment, no? I, per exemple, a la casa de Santa Coloma mateix, sanitat, sí. Totalment, sí, sí. A casa de Santa Coloma mateix fins i tot hi ha màfies d'empadronament, perquè com que costa tant empadronar-se, és tan difícil que t'empadronin, la gent cobra, no?, per deixar-te empadronar a casa seva. És molt bèstia, diguem-ne. Tu no vius realment en aquesta vivenda, però sí que estàs empadronat allà per poder accedir a serveis socials, a cadenes, a escoles, el que sigui, no? Clar, la llei de l'empadronament no la conec en profunditat, però diu, si no m'equivoco, que et pots empadronar estar en un arbre. Però, saps? Vull dir, simplement per saber on estan aquestes persones. Al final és un registre de trànsit de persones, no? Llavors, pots empadronar on sigui, però és veritat que hi ha municipis on aquest dret o aquest empadronament no es fa d'aquesta manera i costa molt aquest empadronament. Llavors estan sortint pràctiques mafioses que s'han d'erradicar, no? Llavors per això avui a Santa Coloma també es parlarà d'aquest tema, perquè és un tema que en molts municipis passa.
El nostre municipi?
El nostre municipi de moment m'han arribat alguns casos de dificultats, però no és aquest extrem ni moltíssim menys, i em consta que la gent del padró fa molt bona feina en aquest sentit, no? Però bueno, és un tema que hem d'abordar també.
Per això és interessant, no?, també doncs, aquest fòrum, aquestes jornades que feu també a través de la federació per compartir sinergies entre municipis i veure que potser, no?, les solucions d'uns poden ajudar a altres.
Sí. Sergi. Sí, clarament. La majoria de municipis es troben amb problemes molt similars, amb reptes molt similars, i no hi ha dubte que bueno, la solució que pugui implementar un dels municipis pot solucionar reptes del municipi del costat. Sobre això que es posava bé també la Eva, perdona, destacar doncs, la importància de la interdependència que hi ha entre els ODS, no? Tal com exposava ella ara en aquest
Totalment.
Cas, doncs, les persones nouvingudes es troben amb problemes, per exemple, d'empadronament, que és un problema relacionat amb que potser no tenen accés a l'habitatge. Per tant, posar en valor també la interdependència que hi ha entre tots els ODS i, per tant, la importància que des de l'administració local es faci un treball concret més transversal, de treball més horitzontal, en què es relacionin, doncs, per exemple, educació, en què relacionin igualtat de gènere, en què relacionin la reducció de les desigualtats, perquè, en definitiva, formen un contínuum que difícilment és destriable una cosa de l'altra a l'hora d'abordar els ODS.
Doncs em sembla molt interessant també aquesta reflexió que feia Sergi, no?, d'aquesta vinculació, perquè també doncs, es pot traspassar doncs, aquesta necessitat de que tots els municipis, tots els ciutadans, tots els polítics, totes les entitats també treballin i que aconsegueixin doncs, amb aquestes aliances aconseguir doncs, aquests bons propòsits, aquests 17 objectius que siguin una realitat com abans millor. Moltíssimes gràcies a tots dos. Us deixem, que som conscients que voleu marxar doncs, per continuar amb aquestes jornades de formació. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.